Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova setmana del Tot anirà bé de Ràdio Estel, en aquest inici de setmana que coincideix amb el dia de Sant Valentí. Més tard tindrem ocasió de parlar al programa, no tant d'això, sinó del fet de per què ens enamorem d'una persona i no d'una altra. Vaja, allò que se'n diu la famosa química que es posa en marxa quan ens posem al davant de la persona adequada. De química en parlarem, però després, perquè comencem amb la física, la que ens porta la previsió del temps de cara a les properes hores. Com sempre, amb en Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. El temps és marcat encara per la inestabilitat i, tot i que s'estan obrint moltes clarianes al sud i a ponent, al llarg de les properes hores encara podem tenir ruixats, sobretot a les comarques del nord de Barcelona, comarques de l'interior de Girona, Pirineu i Prepirineu, amb una cota de neu al voltant dels 1.000 metres, i és que les temperatures han baixat respecte a les d'ahir. Ambient fred avui arreu del país. A més, de cara a les properes hores entrarà vent del nord, la tramuntana es reforçarà a la Costa Brava, ho farà també el mestral al sud del país, i això farà que baixin les temperatures encara una mica més. I ho notarem sobretot demà al matí, que serà un matí força fred arreu del país, però demà ja amb moltes més clarianes. En principi, demà només algun núvol al vessant nord del Pirineu i a la resta cada cop més estones de sol. Les temperatures màximes demà sí que seran ja una mica més altes que les d'avui.
Gràcies, Jordi, per si de cas traurem la bufanda una altra vegada de l'armari. A Catalunya avui, informativament parlant, hem començat el dia molt pendents del vespre, que és quan es produirà la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, just un any després de la seva arribada al poder. Ja saben que s'ha assegurat que avui el president anunciarà el nou full de ruta de l'independentisme. Però com això està per arribar, el cert és que aquest matí han estat les eleccions a Castella i Lleó les que han marcat el pols informatius. La conclusió a la que podem arribar és que aquests comicis només li han anat realment bé a Vox, perquè tota la resta de partits polítics han vist en una mesura o una altra com bona part dels seus electors els hi ha girat l'esquena o bé no han assolit el grau de recolzament que pretenien. Ara, lògicament, ens trobem en plena travessa sobre de quina manera es pot configurar el nou govern d'aquesta comunitat. Sembla que el PP no vol arribar a una coalició amb Vox, però aquests de fet ja han demanat la vicepresidència. Es podria abstenir el Partit Socialista o fins i tot es podria parlar d'una coalició entre aquests i populars, però tampoc és que sembli massa factible. En fi, que la ressaca electoral ens situa en un escenari de molta complexitat, del que de seguida en parlarem avui a la nostra tertúlia de diputades, que avui portarà fins a aquest programa Esther Niubó del PSC, Anna Grau de Ciutadans i Raquel Sans d'Esquerra Republicana. Catalunya. Però abans, com sempre, fem la primera passa amb una bona notícia que avui protagonitza, vull dir, una artista andalusa que es diu Mari Roldán, a la que se li ha ocorregut convertir els bitllets d'euros en teles sobre les que pintar quadres famosos de pintors com Picasso o Van Gogh, que d'altra banda continuen sent vàlids. És a dir, si vostès van amb aquest bitllet pintat, de veritat, d'una manera impressionant, fins al Banc d'Espanya li canviaran aquest bitllet per un altre de curs legal. Per què? Doncs anem a saber-ho. Mari Roldán, què tal? Buenas tardes, Mari.
Hola, muchísimas gracias por querer contar conmigo.
Oye, ante todo, enhorabuena, la que has liado, ¿no?
Pues sí, la verdad que no esperaba esto para nada.
Sí, porque ya te digo que hoy te he visto portada en medios catalanes, pues como en 3 o 4 sitios. Seguramente no preveías que la cosa se te fuese así de las manos, ¿no?
Tanto, la verdad que no esperaba. Sabía de uno.
Solamente de uno. Pues ya te digo que hay más. Oye, qué bonito lo que haces, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todo el mundo se sorprende. Muchísimas gracias.
Me hizo mucha gracia leer que en realidad a ti lo que te gustaba era viajar y como no podías viajar tú, pues te pusiste a pintar los billetes para que al menos ellos se lo hiciesen, ¿no?
Exacto. Yo es que quería ser azafata de vuelo.
Sí.
Pero por tener tatuajes visibles tuve que dejar esa idea y entonces cuando se me ocurrió pintar sobre dinero para que al usarlo una parte de mí viajase por el mundo.
Qué chulo. ¿Qué es lo que más te gusta viajar? Ay, lo que más te gusta pintar en los billetes para que luego viajen.
Pues casi siempre Van Gogh. Van Gogh es mi artista favorito y en la mayoría de mis obras utilizo sus pinturas.
Yo,
bueno, tengo un poquito de todo.
Sí, porque he visto que también utilizas a Munch, he pensado en El Grito. Sería ideal para ilustrar uno de 500 euros, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
No lo sé. Oye, me imagino que el día de hoy está siendo una locura que te ha llamado todo el mundo, ¿no?
Tal cual. La verdad que no esperaba para nada esta acogida.
Y gente interesándose también por tu obra, ¿no? Por comprar esos billetes.
También. La verdad que es algo que yo empecé a usar y no esperaba que a raíz de esto también lo podría considerar como mi trabajo.
O sea que a partir de ahora te veo yendo al banco cada 2x3 a buscar material, ¿no?
Sí. En vez de ir a la tienda de arte, mi sitio ahora mismo es el banco.
¿Vas a hacer algún tipo de exposición o una exposición digital? Porque sé que en TikTok tienes mucha actividad. ¿Has pensado en hacer una exposición digital, por ejemplo, con tu obra?
No, nunca lo he pensado, pero creo que sería buena idea porque mucha gente me pregunta por si pueden ir a verlo y la verdad que solamente he expuesto hasta día de hoy en Alemania y en Londres. Pero me encantaría poder exponer en España, en donde sea, ¿no? Que,
claro.
Que cualquier persona que me sigue pudiese ir a verla.
Oye, a mí me hace mucha gracia porque cuando ya conocemos una noticia, ¿no? Ya llegamos a la noticia en el capítulo 20, pero hay un primer día. El primer día en el que tú te pones a pintar sobre un billete. ¿Cómo fue eso?
Pues yo antes de nada, bueno, todo esto fue en 2017, hace ya un montón de años, por así decir. Y pues yo antes de nada quise consultarlo con un abogado para saber que lo que estaba haciendo no era ilegal.
Uh-huh.
Y me dijo que mientras no tapase el número de serie y como mucho pintase el 50% del billete era totalmente válido.
Ajá.
Entonces se me ocurrió pues eso, empezar a pintarlo y el primer billete que pinté lo hice a boli porque no sabía muy bien si iba a quedar bien la pintura o no tenía mucha idea y el primero a boli, pero a raíz de ese todos los demás... con pintura, y he pintado ya como 1.800 euros.
Ya ves, me gusta como lo dices, he pintado ya 1.800 euros. Oye, ¿pinta uno con la misma tranquilidad un billete de 5 euros que uno de 50?
Pues al principio no, porque estás un poco, si me equivoco, pero ya sí, ya estoy con la misma tranquilidad en todo.
Oye, ¿y por cuánto vendes un billete de 50 euros tuneado, vamos a decirlo así?
Pues no sé muy bien, porque es que tengo tanto, lo subo a mi tienda online y tengo un montón, pero a lo mejor como 150,
claro,
más o menos.
No, tú sé que tienes una buena inversión en tu obra, está claro. Mari, enhorabuena, nos parece una idea magnífica, muy bonita y que nos ha ayudado a ponerle un punto de color económico a nuestro principio de programa. Gracias y mucha suerte, ¿eh?
Ya, gracias.
Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Algo loteria. I quan ja creus que tot està inventat, arriba algú i ens deixa amb la boca oberta, que és el que nosaltres pretenem tots els dies, des de les 3 i fins a les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. No pintem bitllets, perquè no en tenim, però li posem molt bona intenció a compartir 3 hores de ràdio de manera molt, molt potent. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Avui com posem l'accelerador?
Doncs, Toni, en aquesta nova edició del Tot anirà bé, com no podia ser d'una altra manera, parlarem de l'amor. I és que avui, 14 de febrer, a Sant Valentí, avui és el Dia dels Enamorats. Per això, la nostra primera hora de programa estarà clarament marcada per aquest sentiment. L'amor és un concepte abstracte, amb moltes possibles definicions i amb tants punts de vista com persones existeixen. Així doncs, en un dia com el d'avui, on l'amor acapara tot el protagonisme, ens preguntem: hi ha alguna fórmula química que expliqui per què t'enamores d'una persona i no d'una altra? Existeix una ciència concreta que expliqui l'amor? Som conscients del negoci que genera? De tot això en parlarem amb l'investigador i expert en neurociència, Miquel Iglesias, i també amb la wedding planner Lídia Canyelles. Però l'amor no acaba aquí, perquè de les vessants més físiques i econòmiques d'aquest sentiment mirarem cap a la sostenibilitat i la psicologia. A partir de 4:45 seran els nostres col·laboradors habituals Aixa Miró i Antonio Bolinches els que s'encarregaran d'explicar-nos com funciona el nostre cervell quan ens enamorem i la importància que té un amor sostenible. Més coses. A les 5 tornem a girar el nostre rellotge en el temps i avui ens porta a mirar cap al món de l'esport. I és que justament aquest divendres faran 99 anys de la inauguració de l'estadi de Sarrià de l'Espanyol. Per això, per recordar gairebé el centenari de la seva inauguració, parlarem amb el que va ser president del club durant 4 anys, Joan Collet. I tot seguit celebrarem els 59 anys del naixement d'un dels esportistes més grans de tot el temps, com és Michael Jordan, amb una de les veus més autoritzades del periodisme esportiu, Jordi Rovirosa. Per acabar aquesta secció, també parlarem amb el periodista i mític presentador del programa Temps de Neu, Antoni Real, per recordar el moment en el que l'esquidor Juanito Muelec va guanyar el segon or olímpic a uns Jocs Olímpics, ara farà 20 anys. I per posar el punt final en aquesta nova edició del Tot anirà bé, obrirem un nou capítol de la nostra escola de pares i mares, avui per parlar dels reptes vitals de l'adolescència, com sempre, amb Xavi Chalé i avui també amb el psicòleg i educador Jaume Funes.
Doncs ja ho veuen, i és dilluns, eh? Déu-n'hi-do, la maquinària que posem en marxa des d'ara fins a les 6 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Ara, abans de qualsevol altra qüestió, situar-nos informativament. Joan Trias, com estàs? Bona tarda, Joan.
Què tal? Bona tarda, Toni.
El dia d'avui té direccions potents,
però,
eh?
Em deixes felicitar-te tu i el teu equip per una cosa que em sembla molt bé.
A veure.
Has dit que avui feu tertúlia amb 3 diputades. Sí. I molta gent sempre es pregunta on són les dones. Doncs bé, en aquesta emissora i en aquest programa.
Clar.
I ja està.
Falla el presentador. O sigui que he valorat a veure com ho podia fer, però no he acabat trobant una solució.
No, però
solució.
Em sembla molt bé. On són 3 tertulianes? Doncs poques vegades s'hi troben. I aquí són.
Molt bé.
I ja està.
Escolta'm, et veig molt... Ah, clar, que és el dia Sant Valentí, li està tirant les traces a la seva dona. Joan, explica'ns coses. Va, per on va l'actualitat d'aquest dilluns?
Vinga, va, us comencem explicant. Ho fèiem ja des d'aquest matí, que més de 300 persones han assistit al funeral per acomiadar el bisbe Antoni Vedell. Tot l'aforament que hi havia permès dins l'edifici ha quedat complert i fins i tot algunes persones han hagut de seguir la cerimònia des de fora a través del mòbil. Per exemple, qui ha pogut entrar són personalitats com Ramon Espadaler o Albert Batlle, que sí que hi han assistit. Més coses en una jornada com avui. En una setmana com aquesta, els casos de Covid han baixat un 46%. Després del primer cap de setmana obert, de moment l'impacte de la reobertura de l'oci nocturn encara no es reflecteix en els indicadors de la pandèmia, que de moment es mantenen estables i que segueixi així. I el primer cap de setmana amb l'oci nocturn obert, com dèiem, deixa bones sensacions als locals, amb més persones de les que esperaven i fins i tot entrades exaurides per tot el cap de setmana. D'altra banda, i en plena política, el Partit Popular guanya les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó, però es queda lluny de la majoria que buscava, i si abans necessitava Ciutadans, ara depèn de Vox per seguir governant. L'extrema dreta s'ha disparat de manera significativa i es situa com a tercera força i indispensable perquè hi hagi govern. També el PSOE s'ha estavellat a les urnes i ha acabat perdent 7 escons. Les de Castella i Lleó, recordem-ho, que eren unes eleccions seguides amb lupa des de Madrid i que, de fet, és on el Partit Popular va dissenyar-les amb l'objectiu de reforçar la figura de Pablo Casado. Anem cap a casa nostra, perquè avui totes les mirades pendents també de Pere Aragonès. El president oferirà una conferència per commemorar el primer aniversari de les eleccions en què es va superar per primera vegada el 50% del vot independentista al Parlament. Ens ho recordaves fa una estona, Toni. En ell, Aragonès farà una valoració d'aquest any i presentarà la seva estratègia de futur a les línies polítiques a seguir pels propers mesos. i el Departament d'Interior de la Generalitat, que deixarà d'aplicar la llei Mordassa i de multar emparançant sentències europees i del Tribunal Constitucional. Acabem, però, avui amb bona notícia i bon sabor de boca, perquè la celebració de la Diada de Sant Jordi a Barcelona, ja s'ha dit, es concentrarà aquest any al Passeig de Gràcia i als carrers del voltant en una superilla.
És magnífica, aquesta
serà
notícia, eh?
Totalment peatonal.
Molt bonica, molt bonica. Gràcies, Joan.
A vosaltres.
Que vagi bé el dia de Sant Valentí, per
igualment.
Cert. Uns segons, un quart de quatre, temps pels diaris digitals. Què hi destaques, Núria?
Mira, doncs avui et començo explicant que els Mossos d'Esquadra han alertat que a Catalunya estan començant a circular milers de monedes d'un i dos euros que són falses. No són monedes d'altres països, són monedes que es fabriquen a Catalunya amb material importat des de la Xina de manera separada i que després s'encunyen amb els símbols habituals de les nostres monedes. Segons destaca avui el Nació Digital, els falsificadors compren les dues peces de la moneda d'euro i de dos euros, la circumferència exterior i també la part interior, i les envien a laboratoris on, amb la maquinària de fresadors, les ajunten. A tot això, un cop ja l'han convertit en una sola peça, amb uns negatius i marquen les peces que donen la versemblança de les monedes d'euro. Així doncs, quan tots aquests processos estan llestos, només cal posar-les en circulació. D'aquesta manera, i com dèiem, els Mossos d'Esquadra asseguren que aquest model de falsificació de monedes menys conegut està cada vegada més estès pel país i també per la resta d'Espanya, i que en aquests moments doncs, ja hi ha milers de monedes falses d'euro que estan en circulació. Déu-n'hi-do. I avui també t'explico que la sèrie Uncharted és la pel·lícula que s'ha convertit en un dels grans èxits de la taquilla a la cartellera. Tal com vaig explicar un dia, es tracta d'un film que centra bona part de l'acció a la ciutat de Barcelona, i és que avui és notícia la inversió que ha suposat per la nostra ciutat. Estem parlant d'una inversió directa de 8 milions d'euros i de 4 milions d'euros a la resta de tot Catalunya. Tot això repartit entre contractació de personal artístic i tècnic, escenografia i vestuari, també localitzacions, lloguers de maquinària i transport, allotjament i restauració. A més, pel que fa a l'equip de rodatge, la producció va generar 214 llocs de treball i va ocupar centenars de figurants.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Núria.
Gràcies a
tu. Fins d'aquí una estona. I ara, de seguida, la tertúlia. Avui, tertúlia amb diputades del Parlament de Catalunya, Esther Niubó, del PSC, Raquel Sans, d'Esquerra Republicana, i Anna Grau, de Ciutadans. Abans, aquesta petita pausa.
Ràdio Estel. Dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda
con él. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana? Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 2:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 3 minuts d'un quart de 4. Esther Ribó, què tal? Bona tarda, Esther.
Molt bé, bona tarda.
L'Esther Ribó, com saben, és diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya. Anna Grau, com estàs, Anna?
Bona tarda i bona hora.
Ha estat una història... Avui que és Sant Valentí ha estat com una història d'amor. Va venir fa 2 setmanes i és la tercera vegada que ve.
És que això a la ràdio enganxa ràpid.
Enganxa, eh? No? Sí, sí. I nosaltres encantats de la vida. Francament, Anna Grau, que com saben, és diputada de Ciutadans. I avui s'incorpora la Raquel Sanz. Com està, Raquel? Bona tarda.
Molt bé.
Que és diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya. Dia important avui, no? Podríem començar de manera amable, sobretot tenint en compte que tenim dades amables al damunt la taula. Ara ens ho explicava el Joan, no? Com han baixat els casos de Covid un 46%. Ha reobert l'oci nocturn, ha estat una festa. Tot l'oci al cap de setmana hi havia ganes, no, Anna? D'una mica d'això, d'esbarjo, no?
Home, sí, i sobretot de penso jo, de previsibilitat de cara a la gent que viu de l'oci nocturn. Jo reconec que cada vegada sóc menys granera, cada vegada fa més... Només em faltava la Covid per acostumar-me a anar-me'n a dormir o retirar-me, com a mínim. Però entenc que l'oci nocturn, precisament, quan la gent perd l'hàbit i tal, llavors és molt complicat refer els hàbits de consum i a veure si ara aquesta gent pot una miqueta respirar i comptar en fer una bona temporada, perquè, home...
Dèiem, Raquel, que per molts i moltes el pitjor de que t'hagin fet el toc de queda és adonar-te'n que no t'afecta el més mínim, no?
Sí, sí. Malauradament estaria en aquest club, també.
Sí, tots, jo com a Esther no ho sé, però...
No, també. Però bé, en tot cas, més enllà no, de l'alegria que suposa per la gent que viu del sector i de més, i totes les dificultats econòmiques que han patit, crec que també amb la mirada de la gent més jove és importantíssima aquesta reobertura de l'oci nocturn. A nosaltres no ens afecta tant, però hi ha molta gent que no, els 2 últims anys ha vist com la seva socialització quedava totalment limitada i, per tant, jo crec que era molt necessari i segur doncs que serà positiu també per la salut emocional d'aquesta gent més jove.
No, i a més el missatge, no, Esther, que porta tot això, que sembla que efectivament ens anem apropant, no?
Sí, és aquest túnel, no, la llum al final del túnel, que costa tant de veure, però vaja, jo crec que en principi ens anem acostant, si no és allò un trencament contra direcció, però vaja, jo crec que són bones notícies que sí, que s'han de celebrar.
Creuem els dits en aquesta jornada en la que estem lògicament pendents de la compareixença d'una banda de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que s'està produint en aquests moments. Segons tinguem aquestes afirmacions, lògicament les comentarem perquè veure què en penseu vosaltres. És un dia en el que estem pendents també de la compareixença de Pere Aragonès aquesta tarda, just en aquest dia que es compleix el primer aniversari de l'arribada al poder de l'actual president. I dient el que tenim la ressaca de les eleccions a Castellà ella Lleó, que sembla que no li han anat massa bé a ningú. És la sanció tret a Vox, que la irrupció de Vox ha estat, Esther, absolutament incontestable.
Sí, jo crec que segurament és la pitjor notícia, no? Però probablement no, les persones que va prendre la decisió de convocar aquestes eleccions de manera anticipada, en fi, no ha guanyat una estabilitat que diguem, ha substituït un partit que, en fi, que li donava mínima estabilitat per un altre que al final li està pressionant, no? Li està portant l'agenda, li està robant també agenda i que en perspectiva de les properes generals no crec que sigui un partit còmode tampoc pel Partit Popular i efectivament jo crec que no ha anat bé. També hi ha hagut una irrupció d'altres fenòmens, no? L'Espanya vaciada com a fenomen, doncs sembla que va...
És molt interessant això,
Que es va consolidant.
Sí, sí. Com ho has vist, Anna?
Bé, jo penso que per anar bé no li ha anat bé ni a Vox, perquè Vox és un blaf. O sigui, és un partit que ven fum i que jo penso que gent que vota Vox esperant es quedarà amb un pam de nassos i el fet de que tinguin una experiència de govern també es veuran, també és perquè, esclar, sortir...
I ho dones per fet que estaran al govern? Tu creus?
Home, a mi m'agradaria que no hi fossin. M'agradaria més aviat que el que ha demanat el nostre líder allà, que és el Paco Igea, és una solució marcaliana, però clar, a veure, això nosaltres ho hem demanat 1000 vegades i ho demanem gairebé com per demanar la lluna, perquè normalment sempre han dit que no, els 2 grans partits, PP-PSOE, perquè, per desgràcia, la història d'aquest avançament electoral és que el senyor Casado, el senyor Maño, que en aquest cas és un titell, el senyor Casado pren la decisió no pensant en Castelló, sinó amb la vista posada a la Moncloa. En aquest sentit no li ha sortit bé, però esclar, llavors és molt difícil que un senyor que avança unes a les eleccions pensant en desallotjar quan abans el seu rival de la Moncloa se vingui ara a fer una coalició generosa i pensant en el bé dels ciutadans. És obvi que el benestar dels ciutadans no està en el número 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 50, ni 100 de les prioritats de Gènova.
Què et sembla?
Sí, estic d'acord. O sigui, jo crec que ells buscaven una majoria absoluta. Han quedat lluny d'aquesta majoria i és el que deia. És a dir, tenien un partit que agradava més o menys, però és que ara en tenen un altre que és el que els vol menjar el terreny, no?
Com que més o menys? Si no, comentari m'ha dolido, eh?
Perdó.
Oiga, senyora Niubó.
No, però vull dir, és el que explicava molt bé l'Anna, aquí la lluita era per la Moncloa i vaja, el senyor Casado segur que no pot estar content, no sé si altres líders del Partit Popular potser ho estan més, diguem.
O lideresses, no?
Lideresses.
Com ho veu, Raquel?
Doncs la porta cobria ara l'Esther Niubó, no? Amb que el senyor Casado segur que no està content, però que hi ha qui segurament no? Farà una anàlisi diferent, doncs jo crec que estem aquí i ens hem de plantejar també què és el que ens pot portar a unes eleccions generals, no? Crec que la fotografia de Castella i Lleó tots estaven pendents de veure què és el que succeïa de cara a unes eleccions generals i a mi, dèieu, no guanya ningú. Jo crec que hi perdem tots amb la pujada de Vox, amb el que suposa doncs, que l'ultradreta tingui aquesta força de ser determinant en aquest cas a Castella i Lleó i el que això suposa també de missatge per unes futures eleccions generals. A mi em preocupa i molt.
És veritat que aquestes eleccions, més enllà del resultat concret, ens deixen tot un seguit de temes que és una herència clara i que segurament els propers dies arribaran. De fet, ja hi són. Un és, efectivament, la presència de Vox a les institucions. No sabem si és, d'alguna manera, una mena d'aquest bluff que parlava l'Anna es pot evidenciar d'aquesta manera. No ho sabem. I l'altre, clarament, és el tema de el lideratge al Partit Popular. És a dir, per exemple, que al senyor Casado li creixen els nans, en aquest sentit. No?
O les nanes.
Les nanes, efectivament.
Home, però jo, i tornant al tema de Vox, jo crec que el vot de Vox, sobretot en un territori tan concret com és Castella i Lleó, és un vot de la por. És un vot de la por. És gent que, diguem-ne, que s'espanta, que desconfia dels partits tradicionals. Insisteixo, Vox és un partit més estrident que realment extremista. A l'hora de la veritat, jo els vaig veure en acció, vaig treballar breument a l'Assemblea de Madrid, a la Comunitat de Madrid, i no feien res, es limitaven doncs, a... Bueno, vos recordeu que és una decisió del PP pensada bàsicament per destruir el PP, no? És a dir, però no a l'hora de la veritat tampoc ni tan sols posen en pràctica, perquè tampoc perquè donaria feina posar en pràctica el que plantegen, no? Llavors, a mi em sembla que tot això és d'una gran tristesa i sobretot penso que això, que han crescut a costa de la por i del desencant de la gent i de la pèrdua, una certa pèrdua de fe amb la política tradicional, per d'alguna manera, no?
En fi, seguirem parlant, perquè hi haurà dies per comentar tota aquesta qüestió. Parlem de Catalunya. Avui tenim un dia realment potent des del punt de vista informatiu. Hi ha diverses qüestions que s'estan produint en aquest mateix instant. Una d'elles, ho dèiem ara fa un moment, la compareixença de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Ja sabem algunes coses que ha dit. Ha deplorat l'extrema feblesa del Parlament davant de la Junta Electoral Central, de la JEC, i ha demanat crear un òrgan electoral català. Ha relatat una cronologia dels fets que han desembocat a la retirada de l'escó a Juvillà i ha deplorat que la sobirania del Parlament és contínuament qüestionada. Sobre el cas de Juvillà en concret, ha posat el focus en el funcionament intern del Parlament i en l'actuació dels seus treballadors i ha admès que es va equivocar quan va afirmar la setmana passada que Juvillà no havia participat en cap votació al ple sobre la seva inhabilitació. Són quatre ítems que m'han passat ara mateix sobre el que és aquesta compareixença. És molt poc, però vaja, veiem una mica per on va la qüestió. Què us sembla, Esther?
Home, jo com veig que ella ha fet servir molt la paraula de plorar, i el que trobo deplorable és fer, per exemple, el ple que van fer, en què ja no s'havia convocat el senyor Juvillà, i d'allà va sortir una resolució que deia que el senyor Juvillà encara era diputat, no? Excepte amb alguns efectes, no? Jo crec que el desprestigi que està havent-hi de les institucions, concretament del Parlament de Catalunya, que en gran part el mèrit el té la senyora Borràs, jo crec que no és acceptable. No és acceptable per no entrar ja en el tema de la manifestació de la Meridiana d'altre dia, no? Que si vol...
No, és un tema que el posarem, lògicament.
Clar, una persona que és la líder, no?, d'un partit que és els socis de govern del govern actual i es manifesta en contra d'una decisió que ha pres aquest propi govern, en fi, a mi... És a dir, ja no és que ens ho expliqui a mi o a una diputada, és que la societat no entén res.
Raquel.
Faig la primera part i després segurament tindrem l'oportunitat de parlar-ne. Jo crec que els últims temps ens hem perdut molt en l'anècdota de com ha anat, no? De si l'escó sí, si el dictamen, no? Molt amb argúcies procedimentals, per dir-ho d'alguna manera, i jo crec que ens hem de situar en el fet de que un òrgan administratiu pugui retirar l'acte de diputat a un diputat del Parlament de Catalunya escollit doncs, no? amb els vots de la ciutadania abans de tenir una sentència ferma. Recordem que aquesta és la clau i, de fet, fins i tot el PSC doncs, en el seu moment va donar suport a aquesta, no? al fet de que això no era el més admissible. clar, ara parlar de la feblesa interna del Parlament, jo crec que en cap cas es pot culpar els funcionaris del Parlament de Catalunya, i hem de veure doncs, que la repressió es manifesta de moltes maneres i també es manifesta amb aquesta retirada de l'acte. Crec que tots plegats no hem de mirar on hi ha el problema i deixar-nos segurament d'aquests temes més procedimentals que fa que la ciutadania no ens entengui, no ens entén ningú, no li interessa a ningú, i per tant ens allunyem cada cop més, no? I parlàvem del desprestigi de les institucions, a mi realment és un tema que m'amoïna.
Anna.
Home, a mi em sembla que és veritat que la ciutadania ja no entén res, i bàsicament perquè penso que se li diuen moltes mentides. Per exemple, dir que la GEC retira l'acte al diputat Jovellà, això és com dir, a veure, la grua retira el cotxe, però la multa la posa l'autoritat. O sigui, la grua és un instrument de l'aplicació d'una sanció. O sigui, la GEC el que diu, escolti, aquest senyor està condemnat i no pot ser. Però la condemna la posa un tribunal. Llavors, és clar, aquí s'han fet molts jocs de mans. Jo sincerament, no, ja li vaig dir l'altre dia al Raül Moreno, no vaig entendre per què els socialistes en primera lectura, diguem-ne, a la Comissió de l'Estatut del Diputat es van alinear. O sigui, entenc més que ho facin els d'Esquerra, perquè no deixen de ser un partit de govern, i clar, doncs has d'aguantar el tipus, podríem dir, fins al final. Però això ja es veia que no tenia cap recorregut jurídic. I, clar, se li diu a la gent que és possible, que no és possible. Llavors, al final, el que tenim és una presidenta que es vanta de voler desobeir, però al final aplica el que ell en diu la desobediència intel·ligent, és dir, al final no desobeir els jutges, perquè sap que s'hi juga la pròpia inhabilitació, i anar a desobeir a la Meridiana davant de comerciants indefensos, de veïns indefensos i de policies que els deixen als peus dels cavalls. O sigui, és una nova enredada. O sigui, la Laura Borràs, diguem-ne, que evidentment va intentar fer un cop de mà, però que no està disposada a pagar cap preu personal per fer-lo, perquè en el moment que ella sigui fulminantment inhabilitada, si la següent que plega és ella, i cuidado, no només de la mesa del Parlament, igual perd la seva plaça de professora a la Universitat de Barcelona. Vull dir, la inhabilitació és una inhabilitació. Llavors, home, ella va jugant enrere, però va escalfant a la gent, i et dic, jo les imatges de Laura Borràs dissabte passat tallant la Meridiana, perquè la talla ella, del bracet d'en Freddy Bentanachs, un fundador de Terra Lliure, un senyor que diu que li vol obrir el cap amb un bat de béisbol al meu cap de files, al Carlos Carrizosa, però que a més ha estat gravant, cridant pel carrer, Junqueras, traïdor, pudre, té impressió. És molt perillós jugar amb aquest personal, eh? És molt perillós en aquest personal dir-li sí, sí, talla, talla, apreta, apreta, que ja ho trobarem, perquè després passa el que passa. Llavors, és clar, jo sincerament penso, vull dir, tots els que estem aquí no ho veiem tot igual, però home, jo penso que hauríem d'haver-hi un perímetre del que és inacceptable i de les coses que no es poden fer, perquè les conseqüències poden arribar a ser nefastes, però molt nefastes, eh? Ja dic, nosaltres demà tornarem a anar a la Meridiana, i quan dic nosaltres, vull dir, jo que ja fa uns quants dimarts que hi vaig, em pensava que el passat seria l'últim, els veïns que demanen la plataforma han tornat a convocar, nosaltres hi tornarem a anar, esperem que tot vagi bé i ens puguem prendre un cafè tranquil·lament a la cantonada del Vivari, esperem que no ens trobem el que es van trobar els Mossos dissabte passat, però esclar,
és que la pregunta que es pot formular avui és contra qui s'està manifestant Laura Borràs quan va tallar la Meridiana en
jo
aquests moments.
Jo penso contra el president Esquerra Unida.
Jo anava a dir si és contra el conseller d'Interior en aquests moments, no?
Com a mínim contra el Consell d'Interior, contra Esquerra Republicana, sí, sí. Contra el seu propi govern, per entendre'ns. Però vaja, al final és el que deia l'Anna, és a dir, més enllà de la derivada política que té, que és molt important, però ja hi ha una gent, hi ha uns comerciants, hi ha uns veïns que porten uns treballadors que cada dia no van i venen, que han d'estar una hora i mitja cada dia per poder anar a casa seva. O sigui, jo crec que ha trigat tant de temps, a part de tot això, no? La Conselleria d'Interior a prendre aquesta decisió, que a més ningú vol que no es puguin manifestar, però és que hi ha un espai suficient, si coneixem allò, perquè ho puguin fer tranquil·lament. Totalment. Per tant, jo crec que és molt mal el que s'està fent també als veïns, i al final, políticament parlant, no, Esquerra, que parla molt d'eixamplar la base, però jo crec que no són maneres, no, precisament, d'eixamplar-la, més aviat al contrari, de fer-la cada cop més estreta.
Raquel.
Sí, recordar que no s'ha acabat amb la manifestació, sinó que el que es proposa és un desplaçament d'aquesta manifestació, perquè estem parlant de drets fonamentals, i evidentment, no? O sigui, recordar que tothom té dret a manifestar-se, però sí que és veritat, doncs, que portem com deien les companyes, doncs, molt de temps amb aquestes manifestacions, que suposen un perjudici molt elevat pels veïns i veïnes, i que, a més, doncs, bueno, representen una situació en la que la Conselleria Interior ha dit: ei, desplacem aquesta manifestació. Si em pregunteu, no, contra qui es manifestava la presidenta del Parlament, doncs en tot cas ho haurà d'explicar ella, però el que no sembla lògic és que les persones que tenim representació institucional puguem participar d'aquest tipus d'accions, i menys d'un govern del qual la formació política la qual representa la presidenta Borràs en forma part, no? És a dir, no té cap mena de sentit actuar d'aquesta manera, perquè entenem que hi ha un punt de responsabilitat que doncs no s'ha de permetre, i no és l'esperable de les principals institucions del país.
Voleu afegir alguna cosa?
Sí, jo només que dic que, mira, que avui el president Aragonès ha anunciat el full de ruta del
aquesta
govern.
Tarda farà, sí.
I sembla ser que aquí hi ha més fulls que rutes, perquè la presidenta del Parlament també porta tot el dia ensenyant el full de ruta. Llavors, home, a mi em sembla doncs que és molt evident aquest intent de desestabilitzar des de la presidència del Parlament a la presidència de la Generalitat, i és clar, això és el més suau que es pot dir del que està passant avui.
Clar, és que segurament quan ens plantegem, i així podem passar a aquest altre tema, que és la compareixença aquesta tarda, efectivament, del president de la Generalitat, amb aquest full de ruta, ens podem plantejar ja el full de ruta de què? De la governabilitat o de l'independentisme? I en funció, segurament, del que situem a la taula, això pot aixecar doncs més polseguera que un altre, en el sentit que si és governabilitat, doncs és el seu govern, si és la independència o l'independentisme, clar, aquí estem incloent ja altres factors. Segurament tot això que estem comentant veu una mica d'aquesta qüestió, no, Raquel? No sé com ho veus tu.
Sí, clar, no hem d'oblidar que és un govern constituït sobre una base independentista, clar, i per tant, no, el president Aragonès està en el seu dret de presentar una proposta política que doni resposta també als objectius pels quals va ser escollit. Això és evident. L'altre dia el president Aragonès ho deia, i crec que és interessant, que fins i tot en lògica independentista, si volem seguir creixent, i l'objectiu d'Esquerra Republicana crec que l'hem reiterat en més d'una ocasió, passa per començar a parlar més del país i deixar parlar tant de nosaltres mateixos, no, del moviment en si, i en aquest sentit estem, i jo crec que és interessant doncs poder escoltar, després d'un any de les eleccions, quina és la proposta que fa el president Aragonès, que crec que tindrà les dues potes, no? Per una banda, la pota de la governabilitat del dia a dia, d'aquestes transformacions que creiem que ha de fer el país, no? I per tant, aquest dia a dia, que al final és el que millora la vida de les persones, però per altra banda, la proposta política que ha fet Esquerra Republicana també, de manera reiterada, malgrat el cost polític que això suposa, per aquesta via negociada de la resolució d'un conflicte polític, no? I per tant, entenc que avui és el que... Entenc, eh? No voldria fer spoiler al president, però entenc que és avui el que escoltarem.
No, jo entenc el que diu la Raquel. Ara, és veritat que, no, si parlem de, no, els camins o els fulls de ruta, que aquesta paraula...
Sí, a mi tampoc no m'agrada.
Una mica cremada, de l'independentisme. En fi, jo crec que queda clar, no, veient aquests exemples, no, que acabem de parlar de la Borràs, d'aquesta divisió que hi ha al propi govern, jo crec que es pot dir així, que això no va enlloc. O sigui, de fet, els últims pressupostos ja es van aprovar amb els comuns. Vull dir que jo esperaria més, segurament m'equivocaré, alguna proposta per millorar i enfortir la governabilitat, no, per donar molta més cohesió al govern i, per tant, una mirada més a la ciutadania, al futur, al país, que no pas noves estratègies i fulls de rutes o dreceres per anar a un escenari que, en fi, no sé on es vol arribar, sincerament.
Home, jo penso que hi ha un cert paral·lelisme amb això, amb el que dèiem abans. Dius, esclar, jo penso que la presidència aragonesa està intentant aterrar, diguem-ne, el que podríem dir, doncs, un discurs independentista amb una acció de govern pues més realista, més possibilista, més institucional, cosa que A, és legítima, i B, però és l'única manera, de tornar a una situació de normalitat on dius, bueno, les persones que tinguin una sensibilitat nacionalista o inclús independentista, doncs puguin viure en pau amb les que no la tenim, i bueno, i que Catalunya pugui tenir. El problema és que, esclar, això conviu amb unes escalades verbals, i no només verbals, polítiques de desobediència, de qüestionar les lleis i tal, que, clar, a cada vegada perdem un llençol. O sigui, per una banda se'ns intenta vendre, bueno, ara ja està, ha baixat el suflé, bla, 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 i per l'altra banda cada dia t'emportes un ensurt. Llavors, és clar, el problema, tornant a l'exemple d'en Freddy Ventanacs, hi ha molts Freddys Ventanacs a Catalunya. Vull dir, quan la gent se li explica que les lleis tonteria, no s'han de complir, que les multes no es paguen, que tu pots fer el que et dona la gana, que no sé què, no sé quantos. Clar, llavors la gent espera resultats en aquest sentit. Llavors, esclar, jo penso que tot això és una pilota que es va inflant, i sincerament fa tot l'efecte que per alguna banda hagi d'explotar. Es diu una cosa, se'n fa una altra. Per això avui insistíem tant en que la Junta de Portaveus fos pública o gravada, o com a mínim que en temps real es conegués el resultat, perquè és clar, en aquest moment jo penso que la credibilitat del Parlament, i em sap greu dir-ho perquè les tres som diputades, està sota mínims, però sota mínims, eh?
Sí, Raquel.
Sí, contradient una mica, per posar-hi també una mica de salsa a la companya, crec que tampoc podem obviar la repressió que potser des de determinats punts costa de veure, però que patim, eh? I per tant, recordar que en aquest cas la inhabilitació del Pau Juvillà, del diputat Pau Juvillà, venia per tenir un llaç groc en el seu despatx. Per tant, tampoc hem de perdre de vista les coses que es produeixen. Tenim molts companys que estan, no? Per exemple, només penso en els companys que tinc al meu costat asseguts a l'escó del Parlament, la companya Meritxell Serret, el company Josep Maria Jové. És a dir, tampoc podem normalitzar una situació que està generant també molt de patiment, i per tant la situació no és una situació d'estabilitat, que tots puguem parlar en igualtat de condicions, perquè hi ha persones que no estan podent parlar en igualtat de condicions perquè estan sent represaliades i per causes, sincerament, és a dir, si ens posem a pensar que algú pugui perdre l'acte de diputat per tenir un llaç groc al despatx de la paeria i no pugui ser diputat al Parlament, doncs a mi, com a mínim, em dona que pensar.
Home, a veure, el diputat Juvillà no va perdre l'acte per tenir un llaç groc a la paeria. El va tenir per desobeir el jutge, que li va dir que el tragués. Això, per exemple, perquè la gent ens entengui, fem un símil. Tothom se'n recorda el cas Juana Rivas, que es van portar els nens i que, bueno, si ens creiem el que ella deia, se'ls van portar perquè el marit els maltractava. No va acabar com va acabar, per endur-se els nens, sinó per desobeir el jutge, que li va dir que els tornés. És que això és molt greu. Vull dir, compte, és que comencem... Vull dir, què és repressió, Raquel? Perquè per mi és repressió, per exemple, el tema de la família i la criatura de Canet. Per mi és repressió que et diguin les coses que a vegades et diuen. Ara, abans d'entrar, parlàvem de les alegries dels insults a Twitter, i que no cal repetir-los, perquè aquí som tot gent educada. Repressió és que tu no puguis, diguem-ne, discrepar determinades posicions polítiques sense que això et pugui costar la feina, la mort civil professional, sense que et facin fora de mitjans de comunicació. Representa un col·lectiu al que tu també pertanys, els periodistes, que el que se mueve no sale en la foto ara mateix. Vull dir, incontables companys periodistes han estat marginats per no ser processistes. I ara hem assistit a una, i ja em perdonareu, perquè totes dues els vostres partits ja han participat, no res personal, una renovació dels càrrecs de la corporació que, a veure, tots els que no hi han participat la considerem, perdoneu, vergonyosa. O sigui, perquè s'havia parlat de que no hi haurien criteris partidistes... Bullshit, que diuen els americans. O sigui, ha sigut un... El sindicat de periodistes ho ha criticat, tothom ho ha criticat. Llavors, esclar, dius, a veure, què és repressió? Jo diria, tu me lo preguntes, però repressió no és el procés. Però, en fi, són opinions personals.
M'imagino que vols dir alguna cosa, no, Raquel? I Esther, m'imagino,
sí,
també, no?
Jo...
Digues, sí.
No, jo dic que clar, que a mi, és a dir, jo no me n'alegro, no?, que ni el Juvillà...
No, se n'alegra ningú.
No, sí, però vull dir que hi ha situacions indesitjables que, efectivament, doncs no m'agraden que hi siguin, i probablement no s'haguessin hagut de produir mai perquè els fets previs no s'haguessin produït. És a dir, crec que aquí, en fi, són no efectes d'una situació que jo crec que probablement, no?, si Esquerra mateix doncs pogués reflexionar, jo crec que alguna cosa també s'ha fet, no va sortir el Junqueras que va dir, escolta, la unilateralitat no porta lloc, bueno, és un primer pas, no?, jo crec que hi ha coses que no s'han fet bé i, efectivament, ha tingut unes conseqüències que poden no agradar, però és el que deia l'Anna, no? Hi ha unes normes, les hem de complir, i si els polítics, no, els representants públics som els primers que no les complim, doncs no es pot entendre, no? I, per tant, jo, amb aquesta situació, el que esperaria, no, del govern de la Generalitat, bueno, és el que dèiem nosaltres en campanya, d'aquí volem passar pàgina, però, vaja, ja sabem com van anar les majories... Però al final, que, no, si es fa alguna proposta pensant endavant, que es faci pensant, doncs, per exemple, no, hem sortit de la pandèmia, tothom ha hagut de baixar persianes, s'ha trobat en una situació molt diferent, no, i segurament amb molts problemes, doncs que es faci pensant a la ciutadania, no, que es faci pensant en quin país, no, parlem de Catalunya fins i tot, però què hem de fer? No, hem de fortir l'autogovern, hem de millorar el finançament, tot el que puguem fer plegats, no, fins i tot podem parlar de reconeixements nacionals, de temes concrets, de llengua, de moltes coses, però en positiu, de manera constructiva, no, jo crec que el conjunt de la ciutadania, estic d'acord amb l'Anna, la política se la mira cada cop amb més distància, més recel i fins i tot gairebé diríem menys preu o ràbia, no? Doncs hem de fer passos precisament perquè això no passi, no? I per poder aportar en positiu, no? I fer propostes concretes que la gent vegi que són positives per tothom.
Raquel, sí.
Totalment d'acord. Precisament per això l'eina de la mesa de negociació crec que és l'eina més útil per poder mirar en positiu, per poder entomar els propis errors, perquè entenc que, no, en cas d'un conflicte, evidentment, totes les parts cometen errors, i aquesta és l'aposta d'Esquerra Republicana, seure en una mesa de negociació i poder parlar de tu a tu amb les propostes que cadascuna de les parts posi sobre la taula, però en tot cas, per poder trobar aquesta proposta en positiu, cal que puguem seure i parlar, no? I en aquest cas hem vist, doncs, com la interferència de les eleccions a Castella i Lleó ha anat demorant en el temps aquesta mesa de negociació, i aquí doncs també fa una crida, en aquest cas al PSC, no? com a part del PSOE, de dir, seguem a la taula i parlem-ne, posem-hi data i posem-hi continguts, perquè aquesta és la voluntat.
Sí, digues.
No, jo crec que el diàleg... Estic d'acord, és a dir, que es busqui aquesta data, però vaja, jo crec que el diàleg s'està produint, és a dir, no, a nivell de com a mínim sectorialment, a mi em consta que hi ha, bueno, relacions i cordialitat en molts àmbits, i per tant jo crec que ja es parteix d'una situació molt diferent a la que teníem, no, el 2017 o abans, en què ja, teníem dos governs que vivien d'esquena, ara tenim dos governs que apel·laran, no, potser s'anifiquen més o menys, però que hi ha una relació i hi ha un treball institucionalment correcte.
Ja em perdonareu, però vist des de fora, o sigui, la impressió que dona és que tenim dos governs o dues famílies polítiques que estan canviant cromos aquí a Madrid, no dialogant, canviant cromos. Aquesta és la imatge que...
No, canviem cromos, no.
Canviem postures i propostes
que són
discrepants. És una impressió. És una
de fet,
impressió.
En els editorials i en les columnes que hem pogut llegir aquest cap de setmana, coincidint, lògicament, amb aquest primer aniversari, el que hem vist és que hi ha qui retreu al govern socialista, en aquest cas, que no li doni una mica més de cromos al president aragonès, és a dir, perquè pogués lluir en realitat el que és l'acció de la mesa de negociació, segurament de cara als seus detractors. En qualsevol cas, han passat les eleccions a Castella i Lleó, res no s'atura, efectivament ara sembla que tenim al damunt la taula, veiem aquest nou full de ruta, ho dic perquè també avui és un dia per fer valoracions, no? 14 de febrer. No sé si penseu que una vegada passada aquesta excusa, entre cometes, ho dic tenint els arguments que posava al damunt la taula la Raquel, podem veure negociacions més fructíferes que les que hem vist fins ara.
És que jo crec que tot això deu ser molt poc popular, però requereix discreció. És a dir, al final veníem d'una situació que, de trencament de confiances, aquí es tracta de refer confiances i es tracta també de fer una feina que ha de ser discreta i que, efectivament, en el moment que s'arribin acords s'han de poder, no, explicar i tothom els ha de poder conèixer, però jo crec que, bueno, també requereix, doncs, una feina de fons, de treball, amb molts temes, molt, fins i tot molt tècnics, no?
Probablement. És que és molt difícil, perquè com tot es fa amb una llum i taquígraf al costat i com, efectivament, hi ha tanta polseguina envers tot...
Sí, però fem-ho quan hi hagi un acord, no?
Sí, estic completament d'acord amb tu, amb això. És a dir, les negociacions importants mai no es fan davant les càmeres. Això és,
doncs
és
jo estic
evident,
totalment,
no?
En contra, perquè precisament en aquest cas penso que el que hi ha és un dèficit brutal de transparència. Si la gent es pregunta els indults, a canvi de què? El suport d'Esquerra Republicana, doncs, a la investidura de Pedro Sánchez, a canvi de què? Si la gent no sap a canvi de què estan pactant el PSOE, el PSC i Esquerra Republicana. I deixo fora Junts perquè Junts té una posició més estranya en aquest assumpte, tot i que no hi ha dos Junts iguals, tampoc, però vaja. Però vull dir que aquí el que manca és molta transparència i ajustar una mica l'àudio i el vídeo de l'acció política. Perquè ja et dic, tu sents parlar avui a la presidenta Borràs i sentiràs parlar al president aragonès i et semblarà que estan en dos planetes diferents. I si a sobre escoltes ja el Salvador Illa, ja bueno.
No, jo discrepo, és a dir, jo crec que hi ha dues vies de negociació. La primera és la comissió bilateral, no, que em fa referència segurament a aquests assumptes més del dia a dia, de la gestió, que són qüestions que no podem obviar, perquè al final el traspàs de les rodalies o la gestió de determinades carreteres marca la vida i el dia a dia de la ciutadania que viu en un espai determinat, i per tant... no podem viure d'esquena, com deia la diputada Niubó, no podem viure d'esquena els dos governs, perquè són dos governs que ara ens agradin, no ens agradin, són governs complementaris. Però sí que crec que en l'àmbit de la resolució del conflicte polític tampoc podem fer no, anar matant el tema o anar demorant el tema. Crec que sí que necessitem seure i parlar, encara que costi, i n'estic convençudíssima que costarà molt trobar avenços, perquè partim de dues posicions totalment enfrontades, no? Però si no seiem, si no parlem, si no dinamitzem, com a mínim els que hi hem apostat de veritat per aquesta mesa de negociació, doncs segurament no tindrem resultats i alimentarem determinats discursos que aposten per altres vies que crec que ara mateix doncs no ajuden ni a la resolució del conflicte polític ni al meu objectiu, no?, com a organització política, que és l'aconseguir la independència del país.
Abans de començar el programa parlàvem amb l'Esther Niubó, que està la primera en arribar avui, sobre com la política ha canviat tant en poc temps, no? És a dir, jo que, per exemple, portava 3 anys allunyat del que era la ràdio política, informativa política, deia, ostres, és que m'han canviat 40.000 lideresses i 40.000 líders, i vaig arribar, no coneixia ningú, era una cosa veritablement espectacular, no? Una de les coses que podem constatar, efectivament, és que el ritme informatiu a dia d'avui és infinitament superior a fa pocs anys, és a dir, en una setmana passen 1.000 coses, no? I si ens aturem i pensem que fa només un any d'aquest govern, podem al·lucinar amb la quantitat de coses que fiquem aquí, no? Clar, mirar el que ha passat en un any i plantejar-se que tenim 3 per endavant d'aquest govern és adonar-nos que tenim moltes possibilitats al damunt la taula, ja no només pel que fa les relacions amb el govern de Madrid, sinó les relacions dels propis socis del govern, perquè una cosa és aguantar un any, però queden 3 més. No sé com veieu aquesta relació, de cara al futur, dic, eh?
Sí, home, la impressió, jo ho veig tot molt volàtil, però insisteixo, a risc de fer-me pesada, que sobretot ho veig tot molt, molt desconnectat al vídeo i l'àudio. O sigui, és com si estiguessis veient una pel·lícula i escoltant-ne una altra. Llavors penso que ara mateix la política catalana i l'espanyola, però sobretot la catalana, és un trencaclosques que bueno, que realment, si no coneixes molt bé qui és qui, per què fa, vull dir, et pots perdre fàcilment, no? I hi ha una fragmentació constant del relat, és com si cada dia haguessis de partir de zero i tornar-ho a explicar tot. O sigui, jo me'n recordo que jo, quan jo vaig començar, quan jo anava al Parlament com a reportera, jo vaig tenir un company treballant llavors al diari Avui que em deia, Anna, jo deia, això és avorrit, ostres, hi ha un discurs d'un Pujol que no s'acaba mai. I diu, Anna, diu, creu-me, diu, guerra freda i majories absolutes. Així és com es viu bé, deia, guerra freda i majories absolutes. Bueno, però sí que me'n recordo que en aquella època hi havia una continuïtat dels relats, vull dir, fins als periodistes teníem una... Bueno, tenies un background que el que havies fet avui t'ajudava a interpretar el tema l'any demà, però perquè, esclar, les coses no passaven, com tu dius, aquesta velocitat boja, que s'havien de, potser, de generar notícies a la velocitat d'una metralladora. Jo realment veig companys, o els companys, vull dir, que treballen sota una pressió horrorosa, i sí, penso que hauríem de parar una mica, pausar una mica i pair millor les coses i pair millor el significat de cada cosa que es fa, no? i de que es diu.
Potser abans també... Mireu quin pensament tonto acabo de tenir. Abans de publicar el Twitter, hauria d'haver la tecla piénsatelo dos veces.
Sí. No, a mi
perquè
fa molta gràcia.
Segurament estava pensant que la velocitat de la política en bona part ja no és pels mitjans de comunicació. O sí, els nous mitjans de comunicació, que són els que gestiona cada persona. És a dir, quan està a casa seva, la tecla allò cuenta hasta 10.
Home, hi ha una tecla ja molt divertida, però sóc que l'heu vist, que és quan tu cites un tuit, i que, per exemple, algú té un article, una tecla que deia, ¿quiere leérselo primero? I se suposa que no me l'he llegit. I d'haver-hi gent que veu el titular i ja tira, no? I dic, jo normalment no retuitejo res que no m'hagi llegit, però dic, ostres, si t'està preguntant això, deu voler dir que aquí la gent...
En realitat, el que estem parlant, en Raquel, és d'una mica reflexió, no?
Sí, bueno, són els és el temps que ens ha tocat viure, eh? Sí, sí, sí. O sigui, tant la política com en els mitjans de comunicació, tot és de pressa, tot és ràpid, no? Tot és l'anècdota, tot són coses... A les xarxes apareix una informació i és ràpid. O sigui, no només els periodistes, sinó tots els equips de comunicació dels partits, vinga, un argumentari per donar resposta, no? El tema en qüestió realment és un estrès, vull dir... I això de la tecla del pensar-s'ho. Jo no ho sé, però jo recomano deixar el tuit en esborranys durant unes hores, cosa que acostumo a fer quan tinc dubtes. Quan dubto de si allò val la pena o no, escolta'm, prefereixo deixar-ho una estona en esborranys, i si al cap d'una hora segueixo tenint ganes de fer aquell tuit, doncs el faig. Si no, l'esborro... No.
Molt bé.
Diria que tinc els esborranys, l'altre dia ho comptava, més de 200 tuits.
Ostres, m'agradaria veure els esborranys de la Raquel.
No,
és allò... Periodista,
és allò de dir, ostres, els tinc en esborrant
si algú li hackea el compte a la Raquel, que ens ensenya
els esborrants. M'estàs donant la idea d'esborrar esborranys.
Ha fet, en la seva carpeta esborranys és tot això que m'he estalviat. Es podria dir aquesta...
Exacte.
Sí, no? D'alguna manera, Esther, què dius?
No, de tot això jo crec que vivim una època de, en fi, de poca estabilitat. No hi ha grans majories, les majories històriques, els bipartidismes, això ja és història, no? I per tant, clar, pensa que només amb aquest any hem tingut 3 sessions d'investidura, uns pressupostos que al final han aprovat uns socis que no formaven part dels que van recolzar la investidura. Mm-hmm. Per tant, clar, tot és així, tot és així, i costa molt, no?, això dels blocs, és que hi ha els meus i en els altres, no? Si jo surto una mica del que s'espera, no?, que els mitjans saben que jo dic, ostres, això pot ser ja la revolució. Llavors costa molt sortir de les posicions còmodes, no?, conegudes i previsibles, i ara jo crec que seria una mica l'art d'intentar-ho entre tots, no?, ja. Moure's tothom.
I fins i tot que mesures molt les paraules, perquè si et surts una mica de determinats discursos, doncs corres un risc, abans en parlàvem també abans d'entrar, no?, corres el risc del linxament públic que tots i totes volem evitar, també.
Clarament. Perdó, estem a 6 minuts, pràcticament, de les 4 en punt de la tarda. Clar, la Raquel no ho sap, perquè és el primer dia que ve, però l'Anna i l'Esther, que ja són més veteranes, saben perfectament que quan arriba aquest punt del programa el que fem és sortir de l'estudi i anar a buscar d'alguna manera la veu del carrer, no? Aquelles persones que estan en contacte directe amb el que és el comentari casual, el comentari que fa algú quan entra al bar, demana un tallat i fa aquella frase que marca d'alguna manera per on va la seva actualitat particular. I avui hem anat a parar a una bodega que tinc moltes ganes de conèixer, és la bodega Papeta, on trobem el Buffalo George, que és el Jordi, atenent-la. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Un dia ens ha d'explicar d'on ve això del Buffalo George, però serà en un altre moment, perquè avui no tenim temps. Sí que volem saber l'actualitat del dia per on va. De què parla la gent avui quan arriba a la bodega?
Bueno, a primera hora hem parlat una mica del tema d'Ucrània, en què ens pot afectar, no? Mm-hmm. Indirectament. I després és el 14 de febrer. És el dia de Sant Valentí, dels enamorats.
Sí.
Hòstia, la gent pensa, hòstia, tinc que portar alguna cosa a casa, la dona, tinc que portar alguna cosa. Però clar, això és al matí, però clar, les coses es deixen fins al final, o sigui, aquesta tarda, cap allà a les 7, a les 8, que la gent torna a casa, hi haurà un aborigen, eh?
Ja, o sigui, calcula que a les 7 de la tarda és quan realment tenim el moment complicat, no el moment de la presència del president, sinó a les 7 de la tarda, a l'hora d'arribar de casa i que la gent veu que ningú no li ha portat res, no?
Exactament, perquè ara mateix jo estic al carrer i no hi ha ambient de Sant Valentí.
Ja.
No, la dona està esperant algú, cuidao.
Clar, la seva dona, diu, està esperant alguna cosa, la seva, però ja sap què farà o no?
No, com? Perdó?
Si sap vostè que li regalarà la seva dona.
No, doncs pues bombons, que així me n'aprofitaré jo també, que també estic enamorat.
Ah, perfecte.
De la dona dels bombons.
De les dues coses, probablement.
Som parella, però si regales bombons, som pels dos.
Exacte. Jordi, gràcies per estar avui amb nosaltres, molt amable.
Sí, bé.
Adéu, bona tarda. Ara, aquesta línia és molt millor, Sant Jordi, no? Perquè ja ho saps, llibre, rosa, i ho tens per tot arreu,
nosaltres
no?
Nosaltres fem Sant Jordi, la veritat. I a més ja ho diem, bueno, Sant Jordi, com dic que ningú quedi malament.
Que bonica la idea del Sant Jordi aquest any, no? Ho heu vist, que es farà una superilla al centre de Barcelona, al Passeig de Gràcia. Té molt bona pinta, realment, no?
Tu creus?
Jo sí. A tu no t'agrada?
Això és que la paraula superilla em provoca...
Això anava a dir, la paraula superilla
em
ja...
Em provoca... Una mica a vegades em fallen els sentits.
Ni encara que vagi acompanyada per literària.
Ja veurem. És que superilla i literària em balla una mica. Ja ho veurem. A veure com surt.
Escolta'm, només tenim 4 minuts ja el tema de la llei Mordassa, que avui el tenim al damunt la taula, encara que sigui una referència breu, però sí que m'agradaria saber què penseu d'aquest anunci que ha fet el Departament d'Interior de deixar d'aplicar-la en sentències com a conseqüència de les sentències europees que s'han produït, no?, sobre aquesta història. Digues, Esther.
No, però jo m'agradaria saber, com a mínim, quines altres lleis en vigor considera el govern que a criteri propi no ha de complir, perquè jo crec que això no és la manera, és a dir, si tu no t'agrada una llei, doncs intentes buscar una majoria per canviar-la, però decidir unilateralment que tu no la faràs complir, doncs jo no ho entenc, és a dir, ja hi ha un compromís, ja s'ha de treballar en aquesta direcció, però vaja, ens hem quedat molt sorpresos de conèixer que, en fi, no, que decidia que aquesta llei no s'aplicaria.
Raquel.
En aquest cas, doncs, entenem que la jurisprudència europea fa que sigui contrària a moltes de les aplicacions que té aquesta llei Mordassa. En aquest cas, des d'Esquerra Republicana, que és el nom de qui parlo, doncs hem reiterat per activa i per passiva que és una llei totalment injusta i per tant, doncs estarem atents a l'aplicació de la mesura que avui proposava el conseller d'Interior.
I tu què dius, Anna?
que la, de jurisprudència n'hi ha de vinculant i n'hi ha de no vinculant, i en aquest cas s'està fent servir una jurisprudència no vinculant per, com a excusa per aplicar una llei que no es vol aplicar.
No. Bé, estem a 2 minutes de les 4, sou ràpides, eh? Arriben a conclusions. Escolteu-me, creieu en el, l'amor a primera vista o no?
Sí, no cada dia, però sí.
No cada dia. Oh, hi ha molts amics meus, bueno, molts no, però tinc algun amic que sí que diu que enamorar-se és un exercici diari.
Bueno,
no?
Però sempre de la mateixa o d'una altra.
No, bueno, fins i tot pots variar, vull... no de manera vinculant. Bueno,
no cada dia, vull dir que no passa sempre, però que a mi m'ha passat alguna vegada.
Sí, no? Sí. Tu què dius, Raquel?
Molt a favor de l'amor a primera vista.
Molt a favor de l'amor a primera vista.
Jo potser perquè no m'ha passat, no tant, eh?
No? És que avui, ara després de les 4, aprofitant que efectivament és Sant Valentí i més enllà d'altre tipus de connotacions, ens ha semblat que era meravellós parlar de per què ens enamorem, de qui ens enamorem. No? Perquè en realitat hi ha molta gent pel món, no? I et vas a fixar en una persona i no en una altra. Teniu algun tipus d'idea de per què us heu enamorat de la persona que us heu enamorat a la vida o no, vosaltres?
Comença tu, Raquel.
No, no, ostres, no sé. Ara estava pensant per no quedar malament, tampoc. Saps, no arribarem bombons a casa, però per no quedar malament del tot. No sé, jo personalment m'enamoro l'intel·lecte, no? Vull dir que si no hi ha alguna cosa més, doncs difícilment em podria enamorar de
l'altre. Clar, una cosa és la imatge, no?, que t'emportes una bona impressió, però per enganxar-te la persona necessites una mica més, no?
Bé, també puc dir això, o sigui, has d'admirar, no?, aquesta persona i has d'aprendre coses, has de, bueno, en fi, això cadascú, t'has de divertir amb ell, o sigui...
Clar,
sí, no sé.
Clar. Anna, què?
Sí, jo...
Ara que has tingut temps.
Jo les vegades... Podríem dir les vegades que més m'he enamorat era d'alguna persona amb la que podria estar parlant la resta de la meva vida i no fer res més que parlar amb aquesta persona.
Clar.
Jo m'he enamorat dels meus mestres. O, diguem-ne, les persones de les que més m'he enamorat han estat mestres vitals, intel·lectuals per mi de gran envergadura.
Que bonic, eh? Estic molt content perquè avui és la primera vegada que tenim 3 dones a la tertúlia. A veure si repeteix. Molt això bé. Va en base a les vostres agendes. Nosaltres, absolutament encantades, ho direm femení, perquè avui toca parlar en femení. Esther, Raquel, Anna, ha estat un plaer de veritat enorme que estigueu avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, igualment.
Fins ben aviat. Estem a uns segons de les 4, fem una petita pausa, actualitzem totes les dades per ser persones informades en aquest 14 de febrer i després parlarem d'això, de per què ens enamorem, de qui ens enamorem. Quin paper juga la química amb tot això? De seguida, a Ràdio Estel. Fins ara.